Passen 6 minuts de les 9. Bon dia, comencem setmana, la darrera d'aquest mes de febrer i obrim aquest dilluns, aquell dia que sempre costa d'arrencar, costerut per definició, amb pluja. Tenim tots els ingredients ideals d'un dilluns. Nosaltres, de tota manera, hi serem al peu del canó, com cada dia, combatent aquesta mandra del dilluns i explicant-vos com arrenca el dia i la setmana des de Canal 20, Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca. Començarem amb ganes i amb empenta d'aquí uns minuts amb la roda d'actualitat, aquesta petita brúixola amb la qual us situem tota la setmana. Emissora a emissora us expliquem què passarà al llarg dels propers dies, cites amb l'actualitat, en clau econòmica, política, social i cultural. Una roda d'actualitat que ens portarà fins 9:15, fins al primer flash informatiu d'aquest dilluns, cita amb les notícies de l'Alt i el Baix Penedès. I a 9:45, els esports, resultats i marcadors d'aquest cap de setmana i entrevista al pilot calafellenc Àlex Toledo. A 10:00, a l'espai d'actualitat, avui parlarem del servei d'assessorament familiar sobre alcohol i drogues, el SAFAT, amb la Núria Puentes, psicòloga d'aquest servei. A 10:45, segon flaix informatiu del matí, segona cita amb l'actualitat en clau Penedès. I a continuació, el nostre jardiner de referència, el Ton Vilarrúbies, ens acostarà a la seva secció quinzenal per parlar de les plantes i de l'horta. Justament en un dia en què no podrem fer gaire cosa, exactament què tocarà fer a partir de demà, quan amaini. A 11:00 obrirem la tercera hora d'aquest matí tots saludant la Dolors García, presidenta de l'Institut d'Estudis Penedesencs, que ens presentarà ja bona part del programa de la 29a edició de les Jornades d'Estudis Penedesencs, que començaran a meitat d'abril i acabaran a final d'any. A 11:45, tercera i última cita d'aquest matí amb l'actualitat, amb les notícies de les nostres comarques. I acabarem a partir de 11:45 i fins les 12:00 amb la psicòloga i coach Montserrat Ferraro, que ens acosta a la seva secció Com ser tu. Avui ens proposa conèixer què és la triangulització en les relacions familiars i com ens afecta. I a banda d'aquestes tres cites amb l'actualitat del Penedès, a 10:45, 11:00 i de 12:00, a les hores en punt, hem començat ja amb aquest primer butlletí a les 9:00 i tornarem a les 10:00, a les 11:00 i a les 12:00, la resta de l'actualitat. Així serà aquest dilluns 22 de febrer de 2021 al Penedès en xarxa. Ens acompanyeu?
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Comencem setmana amb aquesta roda d'actualitat que ens permet situar-nos, saber què passarà al llarg dels propers dies a l'Alt i al Baix Penedès, amb diferents cites, ja sigui econòmiques, socials, polítiques o culturals. Comencem a Ràdio Sant Sadurní, tot saludant l'Eli Jiménez. Bon dilluns.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs arrenquem aquesta darrera setmana de febrer amb informació de servei en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès. A Mediona, per exemple, avui comencen les obres de reurbanització del carrer Florenci Gustems i també de la nova zona d'aparcament, unes obres que es faran en tres fases per tal de minimitzar les molèsties tant als veïns com als comerços i que en aquesta primera fase, que arrenca avui mateix, afectarà el carrer del Molí amb la cantonada de Florenci Gustem fins a l'oficina del Banc Sabadell, una fase que durarà aproximadament mes i mig. I més informació de servei, en aquest cas a Olesa de Bonesvalls, on dissabte i diumenge no es podrà aparcar al barri de l'hospital i tampoc a l'entorn de l'església perquè es gravarà un vídeo promocional turístic. I ara sí, anem amb actes i amb activitats al llarg de tota aquesta setmana i comencem avui mateix a Sant Sadurní. I és que a partir de les 6 de la tarda tindrà lloc el segon debat telemàtic per opinar i debatre sobre la situació de l'habitatge a Sant Sadurní i també les possibles accions que es poden dur a terme per millorar-lo. El primer debat va servir per contrastar la diagnosi realitzada per l'equip d'aquest projecte del Pla Local d'Habitatge i el debat d'avui l'objectiu que té és la realització de propostes. Les inscripcions que encara resten obertes es poden fer a través de www.participa.sansadurní.cat. Ja per demà, de 4 a 6 de la tarda, hi haurà visita del Bibliobús Montau a Olesa de Bonesvalls. Recordem, es continua donant el servei de préstec i també de retorn de documents, també de préstec interbibliotecari i de diferents serveis del Bibliobús. Això sí, es recomana fer inscripció prèvia. Ja a Mediona, també demà, tindrem dansa integrativa a càrrec de Montse Morilla, un espai per connectar amb el cos, descarregar tensions i també revitalitzar-nos a través de la dansa i del moviment conscient. Aquestes sessions són sempre els dimarts, de 4:45 de la tarda a 7:15, i tota la informació i les reserves es poden fer al telèfon 616-67-99-15. També demà tindrem dos plens municipals. El primer a 1:45 del migdia, ple municipal extraordinari de l'Ajuntament de Mediona, i el segon a 7:45 del vespre, ple ordinari, en aquest cas, de l'Ajuntament de Sant Sadurní. Aquest darrer amb un ordre del dia amb 16 punts, on destaquen sobretot diverses pròrrogues en diferents contractes relacionats amb l'habitatge, a banda també de 4 mocions, dues d'elles presentades per Sant Sadurní en Comú, una d'elles per reclamar un millor finançament als ens locals i l'altra per reclamar un paper actiu dels municipis en l'assignació i gestió dels fons europeus de recuperació del Next Generation, també una d'esquerra sobre les armes nuclears i de suport al tractat sobre la prohibició de les armes nuclears i una darrera de la CUP en suport a Pablo Hasél i a la preservació del dret de llibertat d'expressió. Anem a dimecres perquè tindrem taller de famílies i pantalles com s'ha d'actuar, un taller que es du a terme a Puigdelva, que va arrencar ja la setmana passada, que aquest dimecres tenim la segona sessió d'aquest taller en línia per famílies sobre habilitats educatives en el bon ús de les TIC en l'àmbit familiar. Saltem ara dijous, també a Mediona tindrem relats fotogràfics a la naturalesa, una activitat que es fa setmana rere setmana, cada dijous d'11 del matí a 1 del migdia, sortint de la Casa Voladora i amb un preu de 20 euros. Si us interessa, podeu contactar a través del correu noemiduransalvado@gmail.com. Ja per dissabte, també a Mediona, cercle de dones de Lluna Plena, un espai de nutrició femenina que arrencarà a les 6 de la tarda i al qual us hi podeu sumar apuntant-vos a través de www.reneixadelcàncer.com i també al telèfon 686-929-808. I acabarem setmana diumenge, encara a Mediona, i amb degustació de vins, formatges vegans i delicatessen, una activitat que es durà a terme d'11 del matí a 2 del migdia al Castell de Mediona, això sí, amb aforament limitat i amb reserves a través del telèfon 648-023-399.
Seguim descobrint com serà aquesta última setmana de febrer, ara des de Canal 20, a Olèrdola. Raimon de Cara, bon dia.
Molt bon dia, Sílvia, molt bona setmana. Comencem a fer girar aquesta part de la roda d'actualitat parlant de política local amb convocatòries previstes aquests dies. Avui mateix hi ha sessió de Junta de Govern de l'Ajuntament d'Olèrdola amb la previsió d'aprovar-se els punts inclosos a l'ordre del dia, les bases de les subvencions a les entitats o també el projecte per acabar d'habilitar un circuit permanent de running a la finca municipal de la Muntanyeta. Demà dimarts s'ha convocat sessió extraordinària de ple de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues. De manera telemàtica serà a les 7 de la tarda. Es preveu l'aprovació de l'increment de les retribucions del personal de l'Ajuntament de Sant Cugat per aplicació de la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat de 2021 i també es sotmetrà a la consideració del plenari una moció que presenten conjuntament la CUP i Esquerra Republicana de suport a Pablo Hasél i per la preservació del dret a la llibertat d'expressió. El Bibliobús al Castellot avui estarà davant de la Llar d'Infants de Sant Martí en horari de 4 de la tarda a 6. A Santa Fe del Penedès demà dimarts davant de l'escola, també en aquest mateix horari de 4 a 6 de la tarda. A Castellet i la Gornal davant de l'Ajuntament dimecres de 6:15 a 6:45. Abans se'l podrà trobar a les Masuques, sense deixar Castellet i la Gornal, en aquest cas el casal L'Oreneta de 4 a 5. Dijous el Bibliobús farà estada a l'escola Roser Montaner, davant de l'escola Roser Montaner de Sant Pere Molanta, de 4:15 a 6:15, i a Pontons, a l'aparcament municipal, se'l trobarà divendres d'11 del matí a la 1 del migdia. I fins diumenge es poden presentar a Castellví de la Marca les sol·licituds per les bonificacions de les quotes de l'IBI i de la taxa d'escombraries per a aquelles famílies que estan patint una situació econòmica desafavorida. I també fins diumenge, coincidint amb el darrer dia de mes, es poden presentar les fotografies que vulguin concórrer a la primera edició del concurs de fotografia digital per a la igualtat de gènere. Organitzat per l'Ajuntament de Vilobí, té com a objectiu reflectir la igualtat entre dones i homes en accions quotidianes. Poden participar-hi totes les persones que viuen a Vilobí, majors de 16 anys. La participació és totalment gratuïta i les fotografies s'han d'enviar en format digital, format JPG, al correu electrònic vilassl@diva.cat. I acabem recordant que durant tota aquesta setmana, la darrera del mes de febrer i fins dimarts de la setmana que ve, dia 2 de març, un equip d'informadors del Servei d'Educació Ambiental de la Mancomunitat Penedès-Garraf està realitzant la campanya informativa entre els veïns i veïnes de les tres zones de Santa Margarida i els Monjos que durant els propers mesos han de participar en una prova pilot de recollida de residus amb contenidors intel·ligents. Els informadors visitaran els 450 habitatges i els establiments comercials participants de les zones de Cal Rubió, del Passeig Fluvial i Mascatarro per donar a conèixer els detalls d'aquest nou model de recollida de residus a la vegada que es lliura la targeta magnètica. Aquesta targeta és la que a partir del 3 de març s'haurà d'utilitzar per desbloquejar i obrir els nous contenidors de les fraccions orgànica, envasos i rebuig.
I ara expliquem aquesta setmana que comencem avui, la darrera d'aquest mes de febrer, des de Domenys Ràdio. Lourdes Meronyo, molt bon dia.
Molt bon dia i bona hora. Sílvia, com estàs? Doncs comencem aquí a Sant Jaume dels Domenys i tot i que ens avancem una setmana és que el dilluns 1 de març de 5 a 8 de la tarda a la Casa de Cultura es podrà donar sang. Per tant, doncs, cal recordar que des de que va començar la pandèmia doncs, cal inscriure's prèviament a www.donarsang.gencat.cat. Continuem amb més cosetes i també de cara a la setmana vinent doncs, serà la fira que en aquesta ocasió serà de forma virtual. Una altra de la setmana vinent i que cal apuntar-se és la xerrada virtual d'orientació acadèmica i professional per a pares i alumnes de tercer i de quart d'ESO i després de l'ESO, que serà el dimecres, dia 3 de març, a les 6 de la tarda. I ara ja sí, anem a aquesta setmana, comencem a la Bisbal del Penedès, que a les 6 de la tarda, el dissabte, es farà dins del cicle Gaudí la pel·lícula Terra de Talers. Gestionarà la taquilla Geganters i Grallers de la Societat Cultural i Recreativa Bisbalenca. Anem cap a Llorenç del Penedès i és que aquest diumenge a les 9 del matí, sortint de la cooperativa, es farà una passejada per l'entorn vegetal del terme de Llorenç a càrrec de Josep Manel Álvarez. És una sortida guiada per l'entorn del municipi, doncs aniran identificant les principals espècies vegetals presents en el territori i les comunitats vegetals existents. Continuem al centre a les 6 de la tarda. Es farà la pel·lícula El sostre del món dins el cicle de cinema familiar. Continuem a Santa Oliva i és que demà dimarts de 5 a 9 de la tarda a la Santa Oliva local cultural municipal es podrà donar sang. Doncs com recordàvem en el cas de Sant Jaume, cal reservar hora a donarsang.gencat.cat. Anem al Vendrell. El divendres el mercat setmanal del Vendrell ja està ubicat a la Rambla, com us explicàvem el divendres, en horari de 9 a 3. El dissabte, a ruta saludable per la platja, serà de 10 del matí a 1 del migdia i es sortirà de l'oficina de turisme ubicada a l'avinguda Brisamar número 1. Com és una activitat gratuïta i pel tema d'aforaments, doncs cal fer reserva prèvia com a informació@elvendrellturistic.com o bé trucant al telèfon 977-68-0010. El dissabte també mercat setmanal de Coma-ruga amb les parades essencials de 9 a 3 a l'Avinguda Parlament de Catalunya. Dissabte també, però a la platja de Coma-ruga es farà gimnàstica a la platja. A les 10, zumba, i a les 11:45, pilates. El preu és d'un euro i les places són limitades a 5 persones. Cal fer reserva prèvia al telèfon 977-68-0010. I el mateix dissabte també hi haurà el concert Northern Cellos Let's Rock, Let's Dance, Let's Cello a l'Auditori Pau Casals. Serà a les 8 de la tarda i té un preu de 15 euros. Continuen les exposicions per Ucho Miró al Vendrell, en horari de 11 a 2 i de 6 a 8 de la tarda al Museu Apel·les Fenosa. Una altra de les exposicions que continua vigent és la del Vendrell, l'època daurada Casals Fenosa, Guimarà i Nin, en horari de dilluns a dissabte, d'11 a 4 de 2 i de 5 a 7 de la tarda al Centre Cívic L'Estació. I la darrera exposició del Vendrell és la de 50 anys de l'Institut Baix Penedès, 50 anys d'il·lusió, que es pot visitar a la Biblioteca Pública Terra Baixa en horari de biblioteca. A Calafell continua la campanya de Sense i regalar-li un xip al teu animal de companyia que està en vigor fins a l'11 de març. Fins al 28 de febrer, doncs, està el segon aniversari de la Biblioteca Ventura. I fins al dia 26, el documental del mes en línia, que és Advocate, és una projecció en línia i que, si voleu veure-la, doncs cal accedir a www.calafell.cat i omplir el forenllaç i el codi per accedir-hi. I acabem tot plegat a Cunit, ja que durant aquests dies està fent una sèrie de tallers adreçats a l'alumnat de 5è de primària de l'escola Pompeu Fabra i són Acabem la història, taller de prevenció dels abusos sexuals a menors, Les cortines d'aire, taller de prevenció d'abusos sexuals a menors i ja està, en principi. Amb això, aquest últim que us he indicat és un taller adreçat a l'alumnat de 3è de primària de l'escola Pompeu Fabra.
I acabem aquesta ruta per la setmana comentant l'activitat que hi haurà en tots els àmbits a Ràdio Vilafranca amb Josep Maria Soler. Molt bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs sí, efectivament, avui està plovent, no sé si serà el dia oportú, però segurament durant aquesta setmana, si no és avui, demà o demà passat, comença a Vilafranca una reposició d'arbrat a la ciutat prou important. Hi haurà treballs de reposició de vora una seixantena d'exemplars d'arbres a la capital de l'Alt Penedès, que en els darrers anys s'han hagut de retirar perquè o són morts o han estat precari, que representen un risc, o han sofert algun tipus de vandalisme, o també fins i tot, per exemple, per accidents de trànsit que han acabat afectant a l'arbrat. Es plantaran un total de 15 espècies diferents, depenent de si es manté l'espècie del carrer o es canvia per una espècie més adaptada o adient a l'espai disponible. Aquest any la plantació es farà majoritàriament al barri de la Girada, on es plantaran un total de 31 arbres. Majoritàriament la plantació es farà al carrer Lluís Maria Güell, on es plantarà una nova espècie amb l'objectiu de millorar la superfície arbòria del carrer per tal que els arbres proporcionin els seus potencials beneficis, com ara emissió d'oxigen, amortiment de sorolls, absorció de partícules contaminants o reducció de temperatura ambiental a l'estiu. Hi haurà també plantació d'arbres a diferents barris, a la Barceloneta Sant Magí, a l'Espirall, al Molí d'en Rovira, al Poblenou, a Sant Julià i fins i tot també a la zona esportiva. és una de les notícies d'aquesta setmana a nivell de Vilafranca del Penedès. També cal dir, per exemple, que en la vessant esportiva hi haurà una convocatòria de roda de premsa avui mateix per anunciar-nos la fusió de dos clubs esportius, en aquest cas de patinatge artístic, el Club Patinatge Artístic Petit Show i el Club Patinatge Artístic Vilafranca, que finalment han decidit fusionar-se i que ens ho explicaran aquesta tarda amb una convocatòria de premsa que han fet al seu lloc d'assaig o d'entrenament habitual, que és el pavelló de Firevi, la zona esportiva de Vilafranca. I d'altra banda, també hem de parlar-vos d'activitat cultural de cara al cap de setmana, que déu-n'hi-do, és força intensa aquest proper cap de setmana a Vilafranca del Penedès. Entre altres, perquè continuen els concerts del festival, bé, no en podem dir festival perquè avui en dia no es poden fer festivals, de l'Hivernacle, que altres anys era un festival i aquest any és la 8a edició de l'Hivernacle, que ja s'estrenava ahir mateix amb un primer concert amb la Núria Griam i que continuarà oferint-nos música aquest proper cap de setmana, de divendres a diumenge, amb Joan Colomo, en Andreu, Steven Munar, en Damire Calván i Núria García. Els concerts tenen lloc divendres, el concert a l'Auditori de Vilafranca, a les 7 de la tarda, a Mintana i Pau Vallvé. En aquest cas no podrem anar-hi, si voleu, i ens esteu escoltant perquè ja estan les entrades exaurides, però en canvi dissabte sí que a l'Auditori de Vilafranca també a les 7 de la tarda hi ha l'en Andreu i el Joan Colomo. I finalment, al Claustre dels Trinitaris diumenge, actuen en Núria García i Steven Munar en The Miracle Band. Activitat musical que es completa aquest cap de setmana en Cala Penedès amb l'inici del Festival Músic Veu d'aquesta edició, d'aquesta nova edició del 2021, que en aquest cas comença amb gospel, un gospel que podem escoltar aquest dissabte a les 8 del vespre a la Basílica de Santa Maria de Vilafranca amb Barcelona Gospel Messengers, una coral que uneix solistes al més pur estil All Stars, on destaquen la joventut, l'expressivitat i la intensa formació musical de tots els seus components. És el primer dels espectacles que hi haurà durant aquesta temporada amb el Músic Veu, que enguany normalment es feien sempre els concerts al Fòrum Verge Balaguer i aquest any es repartiran per diferents espais de la vila, començant per aquest gran concert a la Basílica de Santa Maria aquest dissabte a les 8 del vespre. I si voleu alguna activitat de natura pel cap de setmana, també dir-vos que hi haurà l'alliberament d'un au rapinyaire. Serà aquest diumenge, des de la trobada, serà a les 11 del matí al Camí de Pax, cantonada amb el Balcó de les Clotes, com és habitual en aquestes activitats a la muntanya de Sant Pau, i s'anirà cap a la muntanya, on allà es podrà observar la fauna del nostre territori i els rastres que endelaten la seva presència, i també es podrà conèixer què passa fins que un animal es pot alliberar. I tal com es fa en aquesta activitat guiada, que ens presentarà doncs, un expert, finalment s'acabarà alliberant un au rapinyaire pel cel del Penedès, en aquest cas per la muntanya de Sant Pau a Vilafranca del Penedès. Una activitat adreçada a un públic familiar i a la ciutadania en general, subjecte, això sí, a les mesures sanitàries contra la Covid-19.
Aquestes són algunes, la majoria de les propostes de les cites amb l'actualitat que hi haurà aquesta setmana, l'última de febrer, als nostres municipis arreu de l'Alt i el Baix Penedès. Amb aquesta roda d'actualitat ens agrada començar el dilluns en forma i entomar bé aquesta setmana. Ara ens plantem a 9:15, arriba la primera cita amb l'actualitat, notícies de l'Alt i el Baix Penedès, i després seguim amb els esports, com cada dilluns. Fem un cop d'ull als marcadors i també no faltarà l'entrevista. Avui el pilot calafellenc, Àlex Toledo.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, us oferim les notícies del Penedès en xarxa. Un breu repàs a l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. Us parla Goretti Martínez. El Procicat aprova la represa de les activitats extraescolars d'esport escolar i lleure educatiu pels infants d'educació infantil i primària des d'avui. El Procicat, dirigit pels departaments de Salut Interior, revisava la setmana passada les mesures de prevenció i control vigents en l'actual context de la Covid-19 a Catalunya. En aquest sentit, va decidir mantenir durant 7 dies més, fins aquest diumenge 28 de febrer, la totalitat de les mesures, fins a, així com també aprovar una certa flexibilització molt limitada de mesures que han de permetre la represa de determinades activitats de caire social, sempre evitant l'aglomeració de persones i la interacció entre diferents bombolles. Així, d'una banda, s'autoritzen i es regulen les condicions de les activitats extraescolar i d'esport escolar, així com de les activitats de l'àmbit del lleure educatiu dirigides a infants que es troben en les etapes d'educació infantil i educació primària. També s'equipara l'esport federat i els consells esportius pel que fa poder entrenar amb més de 6 persones i participar en les competicions permeses. Freixenet anuncia la reestructuració de Castellblanc, traslladant la seva producció a Freixenet i Segura Viudes i les vendes a Cabasill. Així ho ha anunciat l'empresa a través d'un comunicat intern on destaquen que l'objectiu és l'eficiència de la seva estratègia comercial al mercat estatal i que no hi haurà cap acomiadament, ja que els treballadors es recol·locaran a altres empreses del grup a Freixenet o Segura Viudes. La reorganització inclou també la creació de 2 entitats de venda comercial Grup Freixenet, que seguirà a la seu de la companyia Sant Sadurní i s'encarregarà de les marques emblemàtiques i globals del grup: Freixenet, Segura Viudes, René Barbier, Canals i Nubiola, Dubois, Monólogo i Alfred Gratien. I també es crearà Ferrer Family Wines, amb seu a Moja, i que comercialitzarà marques com Castellblanc, Conde de Caral, Ària o Castell d'Urdal, entre d'altres. Calafell comença l'obra per al refugi de gats. Els treballs per rehabilitar una caseta que es va construir l'any 2008 i que havia d'haver estat una aula de naturalesa, que no va arribar a funcionar, han començat per habilitar-la com a refugi per a gats de carrer. Les obres són a la muntanya del Comú, una protegida entre Calafell i Segur. L'objectiu és habilitar un centre on acollir i atendre gats de carrer que puguin estar ferits o malalts. També s'impulsaran campanyes per fomentar l'adopció. El pressupost de l'obra és de 60.000 euros, ja que la construcció estava totalment malmesa. Comptarà amb espais interiors i exteriors per l'atenció dels animals. El refugi per a gats és una de les obres previstes per al benestar animal. En aquest sentit, l'Ajuntament ja va aprovar un projecte per a un centre d'acollida de gossos. Amb un cost de 627.000 euros, l'equipament estarà en terrenys de 1.000 metres quadrats del parc empresarial. Tindrà una capacitat per a uns 70 gossos, amb 67 allotjaments individuals i 2 espais per a quarantena, a més d'àrea de serveis i sala d'atenció veterinària. I acabem explicant-vos que un acte virtual explica l'escola en temps de la República als alumnes de Santa Margarida i els Monjos. Els alumnes dels cursos compresos entre 3er i 6er de primària de les escoles de Santa Margarida i els Monjos assistien dijous de manera virtual a l'acte que, sota el títol Els anhels d'una república, els anhels d'una escola, servia per donar a conèixer com la tècnica Freinet va canviar el tarannà de les escoles entre el 1934 i el 1937 i que, en el cas del municipi, es va plasmar i n'ha quedat testimoni mitjançant la revista escolar Anhels, sota el mestratge de Tomàs Cozculluela. L'enregistrament de l'acte es pot trobar al canal de YouTube de l'Ajuntament.
Penedès en xarxa.
Passen 7 minuts de 2:15.
Els esports.
Arriben els marcadors, les cròniques, els propers partits i l'entrevista és la prèvia, és la plana esportiva dels dilluns. Eli Jiménez, bon dia de nou.
Molt bon dia de nou. Doncs, com bé dius, repassem ara el que ha donat de si el cap de setmana en matèria esportiva, però abans, tal com fem cada dilluns puntualment, busquem l'entrevista de la jornada que avui ens du la companya Lourdes Meroño des de Domenys Ràdio. Lourdes, molt bon dia.
Molt bon dia, Eli. Doncs avui tenim l'Àlex Toledo, el pilot calafellent, que ja té equip, que tornarà a competir amb l'SR Steam, i per això el tenim a l'altre costat de la línia telefònica. Molt bon dia, Àlex, com estàs?
Hola, molt bones. Bé, bé, la veritat és que molt content de poder, bueno, confirmar que aquesta temporada continuaré amb el meu equip i a sobre la categoria de Moto2. I, bueno, amb moltes ganes i grans expectatives.
De fet, avui t'enganxem al Maria, perquè justament avui i demà doncs faràs tests allà, no?
Sí, bueno, la veritat és que bueno, estic vinc a provar la Moto2, però també a rodar amb la meva moto d'entrenos, amb la 600. És una miqueta per fer de pretemporada, estar sempre sobre la moto i, bueno, entrenar i estar el més preparat possible per l'inici de la temporada.
Uh-huh. Aquesta, la novetat, no?, d'aquesta temporada, d'alguna manera, és que estaràs amb una Moto2, és a dir, una moto dissenyada exclusivament per competició, que és bastant diferent, suposo, a la que, amb la que estaves competint fins ara, no?
Sí, bueno, fins ara he estat corregant amb una moto que és com de carrer, estreta de carrer, una 600, i bueno, aquí això, les motos dos són motos prototip, només fetes per curses, les motos del Mundial són exactament les mateixes, i bueno, amb moltes ganes, amb ganes d'aprendre com va la moto i ja veure com va tot.
És difícil o és, o has de començar a aprendre a treballar amb aquesta Moto2?
Home, jo encara no l'he provat mai, la provaré avui i, bueno, a veure com va tot. M'han dit que és força més complicat que una 600 de carrer, així que, bueno, intentar aprendre i a veure si m'adapto fàcil.
Uh-huh. I, de fet, és més, pesa més o és més lleugera?
No, al fer ara una moto de cursa pesa molt menys que una moto de carrer, o sigui, són uns 30-40 quilos menys. Uh-huh. Però, bueno, és una forma diferent de portar la moto. No, quan vas amb moto no notes gaire el pes, o sigui que no crec que no té gaire diferència amb això.
Uh-huh. Vam estar uns mesos que no sabíem en quin equip estaries corrent aquest any, però al final, doncs, si Restim ha sigut, bueno, és de fet el mateix equip que la temporada passada i content, no m'imagino?
Sí, bueno, la veritat és que un punt a favor que tenim en aquest equip és que ja el conec de l'any passat, tenen un equip tècnic brutal, amb molta experiència del Mundial, llavors, bueno, és un punt a favor que n'hi ha, i a veure, jo crec que és una cosa que ja tenim guanyat per l'inici del campionat, i una miqueta a favor pas.
Uh-huh. Aquest dilluns i dimarts els tests al Maria com són, més o menys? En què consisteix? Per als que no entenem gaire, tu ja saps.
Bueno, és un dia al circuit obert, que pot donar les voltes que vulguis, i anar provant coses, distintes posicions a sobre la moto o distintes materials. Però és donar voltes i estar sempre preparat a sobre la moto, no fa ritme.
Uh-huh. És a dir, no hi ha competició amb altres companys ni res.
No.
Perquè per veure't competir haurem d'esperar encara una mica, no?
Sí, fins la primera cursa el 25 d'abril a Estoril encara no es pot veure res a la tele.
Que xendena, és a dir, que estarem mossegant-nos les ungles per veure't. És a dir, el 25 d'abril a Estoril, a Portugal.
Sí.
I després què? Per aquí, quan et veurem a Montmeló, per exemple?
A Montmeló, ara no recordo ben bé la fecha exacta, però crec que és el 13 o 14 de juny.
Molt bé. Escolta, i en aquests dos mesos, que, bueno, mes i mig, que ja estem quasi a finals del mes de febrer, ara què toca? Seguir entrenant? Seguir estudiant? Què fas ara?
Sí, bueno, no, estudiant és sempre, estiguem a l'inici o a meitat de temporada. I, bueno, ara amb la moto és això, fer pretemporada, acostumar-me a la nova moto i, bueno, anar agafant sensacions i estar preparat per la primera cursa.
Quines expectatives tens de cara a aquest campionat d'Europa?
Bueno, encara la primera expectativa és intentar aprendre, sobretot, passar-ho bé, i, bueno, si veig que m'adapto fàcil i sóc capaç d'anar ràpid a les primeres curses, doncs, bueno, intentar lluitar per guanyar el campionat.
Tot i així ho veus complicat o...?
Bueno, no ho sé, encara com no he provat la moto ni sé com són les meves sensacions, doncs no ho sé. Tenim que anar a poc i, bueno, ja aniran sortint les coses.
Uh-huh. Els estudis com els portes, per cert, que encara me'n recordo que em vas explicar els estudis que feies i com van aquest any?
Bé, bueno, ara des del novembre que vaig acabar el campionat fins ara, bé, perquè bueno, he pogut estar a classe i no falta gaire, però clar, ara comencen els problemes. Per exemple, dilluns, dimarts i dimecres, que és la tornada fins a casa, no podré estar a classe. Després, la setmana següent, també tinc un test a València. Llavors, bueno, és difícil compaginar-ho, però intentarem fer-ho el millor possible.
Uh-huh. Escolta'm, i què t'anava a preguntar jo? Ara t'anava a preguntar. El tema de patrocinadors, com aneu?
Bueno, ara ja com ja tenim equip, la veritat és que, sobretot gràcies a Calafell, doncs podem fer aquest pas de Moto2. Uh-huh. I, bueno, sempre es necessita una mica més d'ajuda, però bueno, molt agraït del que ja ens estan ajudant i, bueno, gràcies a això, doncs, puc continuar somiant.
Clar, m'imagino que el teu mànager barra pare deu estar ara mateix amb tot el... Bueno, ara no, perquè estarà amb tu, el Maria, però m'imagino que deu estar, doncs, picant portes i ajudant, no?, per tal que pugin aquests patrocinadors.
Sí, clar, bueno, és sempre difícil i sobretot encara més amb aquesta situació de la Covid, però bueno, el meu pare sempre remana i fa tot el que pot i la veritat és que fa bastant bé.
No sé si el tenim per aquí per poder-ne parlar amb ell i el posem en un compromís o no?
Bueno, ara mateix no està, està amb la moto ocupat i tot, llavors amb mi ara mateix no està.
Cachin, nena, el volia enganyar una mica. Escolta, i a nivell de companys, amb l'Easy Race Team, seguiràs amb els mateixos o en canviar a Moto2 ja canvia una mica el tema?
Companys, et refereixes als altres pilots?
Sí, correcte.
Bueno, encara no ho sé, crec que el japonès que estava continuarà, però la resta no ho sabem. Llavors, bueno, la veritat és que això és el que menys m'importa. El que més important és que jo estigui adaptat a la moto i al meu equip tècnic i la resta doncs dona una mica igual. Uh-huh.
De moment, mentre que comencis el dia, que no se m'oblidi, el dia 25 d'abril, podem seguir-te o com ho faràs per tal d'entrenar? Per aquí? Pots anar a Montmeló? O...
No, és... Bueno, puc anar a qualsevol lloc, estic ara a Almeria, la setmana que ve marxem a València, després al mes de... la setmana abans de la cursa d'Estoril també fem un test allà a Portugal, o sigui que no, jo puc estar entrenant. Com tinc la condició d'esportista d'alt nivell, diguéssim que tinc una mica més de llibertat.
Saps si pel tema de la Covid encara no hi haurà gaire públic o us han dit alguna coseta o encara no?
No sabem res. Jo crec que fins que no estigui tot solucionat no pot haver públic. Però bueno, jo crec que potser per la cursa de Montmeló, que és el juny, si tot va bé amb això de les vacunes i tot, doncs potser hi ha una miqueta de sort i encara que sigui limitat es pot entrar.
Estaria molt bé per gaudir de tu, no? Que si no t'haurem de veure per Instagram, no?
Sí, bueno, jo intento portar les meves redes socials el millor possible perquè el que vulgui es pugui estar una miqueta més bueno, sàpiga el que faig al meu dia a dia i bueno, jo crec que per allà es pot sàpiga bastant bé.
Mira, anem a fer una cosa, anem a dir les dates per tal que els nostres oients les tinguin apuntades. És el 25 d'abril a Estoril, el 9 de maig a Ricardo Tormo, és València, si no m'equivoco.
Sí.
El 13 de juny a Montmeló, a Barcelona. El 4 de juliol al Garve, que no sé on està.
A Estoril, a Portugal.
A Portugal. El 25 de juliol, Motorland Aragó. El 18 de setembre, San Marino. No, Sant Marino és Moto3.
Moto3.
Vale. Sí. El 17 d'octubre a Jerez, Aquí sí, sí que estàs tu, i acabareu el 7 de novembre a Tormo un altre cop a València, sí, a València, no? És a dir, que València es repeteix, dos vegades?
Sí, sí, sí.
Bé, doncs res, estarem molt a l'aguait de totes aquestes dates que hem apuntat. Esperem que vagin molt bé aquests testos que estàs fent, que faràs avui i demà al Maria. I res, esperant novetats amb moltes ganes.
Esperem que sigui, vagi tot bé.
Doncs una abraçada molt gran, Àlex, i que vagi molt bé aquestes proves. Una abraçada.
Adéu.
Adéu.
I ara sí, repassem els resultats penedesencs en aquesta 20a jornada de l'Hockey Lliga, que comencem amb la merescudíssima i engreixada victòria del Calafell davant l'Igualada. Lourdes, explica'ns.
Doncs sí, el Calafell ha sumat una de les victòries més importants i contundents de la temporada després de golejar l'Igualada 6-1 en un match que no es va decidir fins a la segona meitat, on la superioritat local i l'efectivitat davant el porter rival van resultar claus per sumar 3 punts que treuen l'equip de la zona de descens directe i reconcilien els del Baix Penedès amb els bons resultats. El maig no va quedar vist per sentència fins al segon temps. Abans es van viure uns primers 25 minuts on únicament Guido Pellizzari ha estat capaç d'alterar el marcador inicial. Corria el minut 18 quan un xut potent des de l'equador entre el cercle central i l'àrea visitant realitzat pel jugador calafellent que es colava per sota de les mans de la Gideig. No ha estat fins al minut 26 quan el maig semblava trencar-se. Eloi Mitjans només necessitava 25 segons del segon temps per realitzar una jugada individual per la banda dreta i realitzar un xut que superava d'ells per fer el segon, el 2-0. La reacció visitant no tardaria en arribar i Palau retallaria diferències en el minut 28 amb un xut potent sobre la línia del cercle central. L'encontre travessaria moments d'igualtat i caldria esperar el minut 38 per a que Eloi Mitjans donés oxigen al seu equip. Una mitja volta a la frontal visitant acabava amb un fort xut que batia d'ells. Era el 3-1 el segon gol de Mitjans i no el darrer. Minut 45, contraatac que conduïa Pellizzari per assistir a Mitjans i fer el 4-1. El maig estava sentenciat i més quan Xaus, pocs segons després, anotava el cinquè gol local de la tarda. Pellizzari en el minut 46 acabaria de rematar la feina amb el definitiu 6-1 que deixava el Calafell a l'onzena posició des de la Lliga amb 19 punts, un més que el descens directe amb 2 partits pendents de jugar. Dissabte vinent a les 6 de la tarda visita a la pista del Taradell per confirmar contra un rival directe que es pot aconseguir el primer triomf visitant de l'any.
I de victòria contundent a una altra de molt contundent també, la del Vendrell, que s'enfrontava al cuer de la taula.
Doncs sí, complia els pronòstics, sumava 3 punts davant el Mataró després de guanyar per 5-0 al Club Hoquei Mataró, conjunt que tancava la classificació de l'Hockey Lliga amb només 6 punts de 60 possibles. Els homes dirigits per Xavi Ferrer segueixen dins de la línia ascendent mostrada després del relleu a la banqueta i ja acumulen 21 punts a la taula. Els roig i negres han sumat un nou triomf, tot i que en els primers 25 minuts s'ha vist un encontre força igualat. No ha tardat excessivament a obrir la llauna, però sí que ha estat complicat ampliar la diferència. Roc Llisa feia l'1-0 en el minut 10 després que el Vendrell veiés aprofitant una superioritat numèrica que va acabar amb una gran i ràpida triangulació de tot l'equip que va deixar Roc Llisa sol al segon pal per marcar a plaer. Caldria esperar els segons 25 minuts per veure com el Vendrell ampliava diferències de forma considerable i definitiva. Primer era Lluís Ferrer en el minut 28 quan aprofitava un contraatac molt vertical i veloç per superar Graner i fer el 2-0. Curro Fernández sentenciaria virtualment l'encontre un minut després d'una jugada individual que acabava amb el 3-0. El partit semblava decidit i Ferrer tornaria a veure porteria en el minut 32 gràcies a un 2-1 que va a local. Ferrer faria el seu triplet particular quan en el minut 40 marcaria un 5-0 que ja no us mouria per deixar el Vendrell amb 21 punts a la desena posició del campionat. Dissabte vinent, a les 8 de la tarda, el Vendrell visitarà el Voltregà per intentar allargar la dinàmica positiva dels resultats i seguir allunyant-se del descens.
Moltíssimes gràcies, Lourdes, i acabarem aquest repàs a la 20a jornada de l'Hockey Lliga amb la derrota per 1-5 del Noia en la seva estrena al reformat Ateneu, i és que els de la capital del Cava van caure davant un Barça letal que en els 5 primers minuts havia aconseguit avançar-se gràcies a dues penes màximes transformades per Edler Núñez i Joao Rodríguez. Resultat que encara s'engreixaria més quan tot seguit, quan després d'una caiguda d'Aleix Esteller dins l'àrea blaugrana, Núñez ha col·locat el 0-3 en un contraatac. Resultat que, malgrat despertar un Noia que va disputar els seus millors moments, no es va moure fins a la represa, quan en els primers compassos Pablo Álvarez posava el quart a l'electrònic rematant una assistència de Pau Bargalló. Amb el 0-4, el Noia va barrar dues faltes directes consecutives, deixant el partit sentenciat, i més quan Matías Pascual posava el cinquè al marcador. Només Xavi Costa, al minut 35, maquillaria el resultat gràcies a un gol de penal. A la recta final, el Barça encara hauria pogut ampliar el marcador, però va errar fins a dues faltes directes. Amb aquest resultat, el Noia manté la novena posició de la taula, però aspira a millorar per poder acabar la temporada a la part mitja-alta de la taula. El primer objectiu, guanyar aquest dissabte a 9:15 del vespre a la pista del Mataró. I repassat ja els resultats de l'Hockey Lliga, obrim ara l'Hockey Lliga Plata, tot anant fins a Ràdio Vilafranca, on ja tenim preparat el company Tito Boada. Tito, molt bon dia.
Molt bon dia, així és, l'Hockey Lliga Plata. El Digitècnic Vilafranca va salvar un punt in extremis davant el conjunt del Sant Just. Era important aquest partit, el Sant Just es presentava a Vilafranca com a co-líder al costat del Manlleu. Vist el partit, vist com va anar el marcador, s'ha de donar per bo el punt. En tot cas, però, amb el resultat general, amb el global de la jornada, doncs el Digitècnic Vilafranca deixa escapar una nova oportunitat de poder col·locar-se al pom de dalt de la Lliga. I dic que, vist com va anar el partit, el marcador és important, perquè la mitja part anava perdent per 0-4, i per tant doncs semblava que era complicat puntuar. Només començar la segona part va marcar l'1-4 i a manca de 3 minuts el 2-4. A manca de 35 segons va marcar Joan Vázquez el gol que va permetre puntuar. Els marcadors d'aquesta jornada, número 14, Areces 2, Manlleu 8, Dominicos 2, Sum 7, Deportivo Liceu 4, Capellades 2, Companyia de Maria 4, Tordera 7, Digitècnic Vilafranca 4, Sant Just 4 i el Sant Cugat 7, Jola 7 a 2. La Lliga l'encapçala el Manlleu amb 31 punts, amb 29 el Sant Just i amb 28 el Digitècnic Vilafranca. Quart és el Sant Cugat, que en suma 26 i amb 25 el Sum. De fet, aquests 5 equips lluiten per la primera posició d'ascens directe i la segona posició, que permet buscar l'ascens mitjançant el play-off. Fins aquí, doncs, aquest Tècnic Vilafranca dissabte jugarà Capellades derbi a la comarca de l'Anoia.
Tito, ja en plena futbolística, empat també del Vilafranca, en aquest cas a Manresa.
Un empat positiu, el nou Congost de Manresa s'avançava a l'equip local al cap de 2 minuts, Max Bernard marcava l'empat a 1. Un resultat positiu en aquesta lliga, l'important és quedar entre els 3 primers i de moment sembla que aquesta posició la té a l'abast de la mà. Els marcadors d'aquesta jornada, número 17, Castelldefels 0, Sant Cristòbal 0, Terrassa 1, Sant Feliuenc 0, Manresa 1, Vilafranca 1, Muntanyesa 0, Poble de Mafumet 1 i Vall 0, Europa 1. Líder l'Europa amb 31 punts i un partit menys, amb 30 el Terrassa i amb 27 el Vilafranca. Després tenim amb 25 el Sant Cristòbal i amb 24 el Manresa, en aquest cas, però aquests dos equips tenen un partit més. Per tant, quedar entre els 3 de la part de dalt sembla que és important, i a més perquè ahir el Lleida guanyava 0-1 al camp del Cornellà i sembla que els de la terra ferma també tenen moltes opcions de quedar entre els 3 primers, perquè recordem-ho, si el Lleida no puja, el Vilafranca tampoc.
I Tito, per acabar, ahir el vilafranquí Toni Ponce fixava un nou rècord mundial en els 50 metres braça.
Així és, doble jornada positiva per atletes vilafranquins. Com deies, Toni Ponce va establir una nova marca mundial als 50 metres brassa amb un temps de 39,81. Ponce té el bitllet pels Jocs Paralímpics. Ara falta veure si finalment es podran celebrar. I en aquesta jornada, doncs, exitosa pels atletes de casa nostra, destaquem amb lletres d'or l'actuació de la vilafranquina Xènia Benach, que es va emportar el títol estatal dels 60 metres tanques amb un temps de 8-10. Xènia Benach, doncs, una de les atletes que aquest any ha explosionat i que ja va tenir bones actuacions les darreres cites atlètiques, però que en aquest campionat estatal va brillar de sobremanera a l'imposar-se a la final, repetim, dels 60 metres tanca a pista coberta. A l'aire, no és a l'aire lliure, sinó que és en pista coberta amb un temps de 8-10.
Tito, gràcies. Bona setmana.
Gràcies.
Segur que no l'heu escoltat encara perquè és una novetat que ens ha trobat tot buscant a Spotify el Marc Pujol. Són les germanes Gain amb Taylor Swift, tot cantant aquest Gasoline. Amb elles arribarem a les 10. Notícies i seguim.